Doncs continuem al Planeta Prat i ho fem amb l'espai que ens porta la Laura Quinto de Dones al Mar. Què tal, Laura? Com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé, amb moltes ganes d'explicar-vos històries.
Eh?
Sí, mira, el que passa que vaig agafar la Covid, com més d'una persona...
Sí, aquí estem.
Ho heu viscut totes, no? I he estat uns dies fora de joc, però ja torno i amb moltes històries. I avui, literalment, històries.
Avui ens portes una història d'una d'aquestes primeres dones que navegaven, eh?
Sí, que em perdonin els historiadors. Avui he agafat el rol d'historiadora, no en sóc, per tant, com a historiadora aficionada ja us avanço que és tot fruit d'una investigació i que m'hauré de ser el més curosa possible, però això, vagi per endavant que no sóc especialista en història. Hem parlat molt de les primeres dones navegants que han aconseguit grans fites. La primera que va navegar en solitari, la primera que va navegar a l'Antàrtida, etcètera. Etcètera. Però la realitat és que de dones navegants n'hi ha hagut sempre i possiblement la història ens les ha invisibilitzades. Però si llegim, per exemple, les històries d'Herodot sobre la Grècia clàssica, trobem registres, per exemple, de la reina Artemisa I de Cària, que va enviudar i es va dedicar a la pirateria. O, per exemple, Cheng I, que va néixer al voltant del 1775, probablement a Canton, diuen, i que va acabar sent la comandant d'una flota d'entre 50.000 i 70.000 pirates. Vagi per endavant que tenien un codi ètic, que penava violar dones amb pena de mort. I, per tant, cada històries de pirates n'hi han hagut sempre. Però avui ens traslladem amb una. Ens traslladem a la vella Europa del segle XIV, quan Joana de Belleville, la corsària bretona que combatia contra el rei de França, va organitzar tota una flota per venjar la mort del seu marit i que va ser una de les més temudes pirates d'Europa. Bueno, i amb aquesta música una mica èpica ens traslladem això al segle XIV. Avui us volem explicar una història que té tots els ingredients per semblar una llegenda, però que es tracta d'una història basada en fets reals, com dirien ara, i que ens situa al voltant del segle XIV, concretament al 1300, que és quan va néixer la Joana, la tigressa bretona, la Joana de Belleville. Aquest és el nom que va acabar agafant amb el temps, la tigressa bretona, per la seva bravesa, diguem-ne. Uh-huh. Era una dona de classe alta i, per motius polítics, als 12 anys ja van decidir casar-la. Allò que fan, que les nenes amb 12 anys, tum-tum, la van casar amb un senyor feudal, dona igual qui, perquè en total aquest ens el ventilem ràpid, perquè va morir al cap d'uns anys, van tenir dos fills, però bueno, van tenir una bona relació de compartir la vida, però no ens interessa. La Joana va quedar viuda als 26 anys. I aquí sí. La protagonista de la nostra història es torna a casar amb un noble, però aquest cop ho va fer totalment enamorada. Es va enamorar d'Olivier de Clisson, que crec que portava un número, quart, diguem-ne, aquesta gent que ja té números en els seus cognoms i ja és algú important, ja us ho podeu imaginar, i de qui adoptaria la Joana el seu cognom. I van ser una parella que, segons els arxius i les històries, va romandre junta molt de temps, que van tenir una gran complicitat i que van tenir 5 fills i que tots 5 van sobreviure, que això a l'època ja és molt dir. Total, que aquesta parella, que feien una vida relativament plàcida, es van veure envoltats en el conflicte de la guerra de successió bretona. Total, no entrarem en detalls d'història, que us he dit que no sóc historiadora, però la cosa és que van acabar havent de combatre al costat del bàndol francès contra els anglesos, no? Perquè ens fem una idea. I era cap al 1342 que els anglesos van conquistar la ciutat de Vannes, o Vannes, o com es pronuncia en francès, una ciutat de França que estava defensada pel seu marit, per l'Olivier, i per un altre, l'Hervé, amb un número, 7è, de Lleó. Tots dos comandants van ser capturats i van ser fets presoners de guerra. I què va passar? Que al cap de molt poc temps l'Olivier va ser alliberat, a canvi, evidentment, d'un bon rescat econòmic. Malgrat que no existien proves, aquest alliberament tan repentí va fer que molts dirigents del bàndol francès el van començar a anomenar traïdor i que creien, de fet, que era un espia. Tot i així, l'Olivier i la Joana van seguir sent fidels a la corona francesa, fins i tot ajudant a signar uns tractats que se suposava que acabaven amb la guerra amb els britànics i que suposava l'amnistia amb els dos bàndols i de més. Però el que ningú s'esperava en aquell moment és que el govern francès manés assassinar l'Olivier. Ja sabem que la guerra tot pot passar, i això és el que va passar, que estaven amb una trobada d'aquestes que es feien de justes, de caballeros i demás, i van venir els soldats a capturar l'Olivier perquè deien que efectivament era un espia i que treballava pel bàndol britànic. Tant va ser així que van decidir assassinar-lo, executar-lo, diguem-ne, i van penjar el seu cap, el van assassinar a París, i van penjar el seu cap a Nantes, no? Per allò posar-ho a la pica de la ciutat, que ho veiés tothom com a bon traïdor. Pues ja us podeu imaginar que a la Joana això no li va sentar gens bé. Així que, plena d'ira, va vendre les propietats que li quedaven, perquè una bona part també li van retirar, i va decidir convertir-se en pirata. Va arreplegar una colla de nobles que eren fidels al seu marit i va decidir que el millor que podia fer era fer-se amb uns vaixells i encarregar-se de perseguir els vaixells francesos pel canal de la Mànega. I tot això ho feia per venjança del seu marit, per venjar la mort del seu marit. No? Ja us la podeu imaginar que a poc es va dedicar a saquejar ciutats als voltants d'allà on vivien i va començar a fer caix. I amb això va aconseguir construir la coneguda com la Flota Negra. El que dèiem, no? Reclutant uns quants homes lleials i a poc anant aconseguint diners de saquejos, va aconseguir fer una flota que tenia els seus vaixells pintats de negre amb unes veles vermelles que deia que simbolitzaven la mort i la sang dels seus enemics i el seu buc insígnia, el seu nom era Ma Vengeance. I llavors el que va aconseguir és una manera d'actuar que va ser coneguda per tots els navegants de l'època i, de fet, la Flota Negra era conegudíssima. El que feia era que prenia els seus amics per sorpresa i sempre, sempre en deixava un o dos de vius, amb unes instruccions precises. Tornar cap a França i informar el rei Felip IV que era la venjança per la mort del seu marit. I en pocs anys, doncs, diguem-ne que es va fer molt popular i terriblement famosa, no? Perquè era molt temuda i molt despiadada. De fet, va acabar aliant-se amb els francesos. O sigui, va acabar de França fins al Monyo i va dir jo me'n vaig amb els francesos i va acabar reconquerint terres franceses pels britànics com a corsària, és a dir, a sou i cobrant. Com a dada curiosa, també expliquen d'aquesta història, no?, que sempre seleccionava les missions. Ja sabeu que els corsaris, una cosa són els pirates, diguem-ne, que saquegen per saquejar i per guanyar diners, i els corsaris que van a sou. Doncs ella només aplicava, diguem-ne, els treballs oberts a corsaris que anessin d'acord amb el seu objectiu, que era aniquilar França. Fet clar, tot el mal clar, possible clar. A França, tot el que va acabar treballant amb els britànics, no? I una de les batalles més conegudes en el seu nom va ser la presa de la fortalesa del cavaller de Galois, o algo així es deu pronunciar en francès, Galois de Leus, que es deia que s'ocultava a Charles de Bois. I allà va ser la Joana de Clinton, considerada la responsable de la mort dels... Considerava que aquest senyor era el responsable de la mort del seu espòs, no? I l'atac va ser realment imminent i ràpid i tota la guarnició va ser aniquilada. No obstant això, la pirata no va obtenir allò que volia perquè resulta que aquest senyor no es trobava allà. I, per tant, no va aconseguir aquella temuda venjança, no? Perquè, bueno, van aniquilar tota la ciutat, però el senyor no hi era. Amb el temps, la seva fama va anar creixent, no? I la flota es va convertir, com dèiem, en el terror dels francesos, que cada vegada veia més difícil navegar pel canal de la Mànega. Se'ls escapava de les mans i les flotes d'aprovisionament eren incapaços de proveir els dominis a la Britània, no? Aleshores, durant tots aquests anys, ella va seguir treballant com a pirata i va aconseguir aquest nom de la tigresa bretona o la lleona de Bretanya, no? Que és com li deia. Malgrat la Joana no va poder executar personalment mai el rei de França, després de la mort del monarca, Joana de Crinçon es va retirar de la pirateria perquè va dir que ja se sentia satisfeta. Tot i que no havia aconseguit doncs, matar aquest senyor que específicament creia que era el responsable del seu marit ni, evidentment, el rei de França, ella va dir bueno, que ja se sentia una mica més en pau, no? I que ja havia provocat moltíssimes pèrdues pel rei de França i per tot el país francès. I aquesta és la breu història que us expliquem avui d'una de les pirates més temudes que Barba Negra en el seu moment de la història de la pirateria de la vella Europa, no? Però n'hi ha moltíssimes més. Vull dir que si us interessa podem començar a investigar sobre dones pirates, corsàries i navegants antigues.
Doncs una venjança al final ben portada, perquè la va saber anar vinculant cap als seus objectius, malgrat no va arribar al seu objectiu principal, però bueno, tot anava encaminat cap aquí, no va perdre el nord en cap moment.
Però si us Laura, imagineu doncs, en aquella època, aquells vaixells negres, amb les veles vermelles ben grosses, ja, havia de fer molta por. Havia de fer molta por.
Sí. Doncs la tigressa bretona que hem conegut avui i n'esperem més d'aquestes històries.
Molt bé, doncs ens veiem aviat i crec que el proper dia parlarem de llegendes.
Perfecte. Que vagi molt bé, Laura.
Adéu.